nens immunosuprimits.
I 5 anys després, els sindicats Jucil i Jupol de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional demanen 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació, a més de 72.000 euros de multa pels exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per retard en la vacunació contra la Covid dels agents espanyols a Catalunya en aquella època. El jutjat de Barcelona, que investiga el cas, ha deixat la causa preparada per judici contra Vergés, Argimon i 3 exalts càrrecs de salut pels delictes de prevaricació i contra els drets dels treballadors, segons ha avançat aquest matí el Nacional.
Busques feina? Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliàrum Montserrat 2025.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 21 minuts de les 2. Ara 14 tenim 13 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec, amb cels encapotats, i és que tornen els núvols i tornen les precipitacions. A mesura que passin les hores, aquest cel s'han d'anar encara cobrit més i arribaran, de fet ja ha plogut una miqueta, però la tarda és tarda de pluja i de paraigües. Una pluja que continuarà aquesta tarda, aquesta nit, i també especialment aquesta matinada, i s'allargarà també fins demà divendres. Per tant, demà tindrem un dia també molt plujós i demà també sembla que podria nevar en cotes baixes, a veure alguna volva de neu, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a la Catalunya Central. Però això seria demà. Això sí, per aquesta tarda no oblidin el paraigua. Dues persones van resultar ferides lleus aquest dimecres a la tarda a causa d'una baralla que va tenir lloc al carrer de les Escudines. Segons informa Nació Manresa, els fets van tenir lloc cap a les 6 de la tarda, quan una desena de persones van protagonitzar un enfrontament al carrer amb corredisses i diversos testimonis que van assegurar que un dels agressors portava un matxet. Tot i això, els Mossos d'Esquadra, que van desplaçar-hi 4 patrulles, no van aconseguir localitzar l'arma. A la seva arribada, els agents van trobar dues persones ferides lleus. Una d'elles havia estat ruixada a la cara amb un esprai de defensa, mentre que l'altra va patir una agressió de la qual no ha transcendit el tipus, tot i que, segons les fonts policials, la seva ferida no era greu. Ambdós van ser traslladats en ambulàncies pel sistema d'emergències mèdiques a Sant Joan de Déu. Després d'una recerca per la zona, els agents van identificar el presumpte autor de les agressions, qui es trobava amagat al carrer Santa Llúcia. No obstant això, la policia no va procedir a la seva detenció, ja que les víctimes van decidir no denunciar aquests fets. Si ahir els hi parlàvem d'aquests 5 anys del tancament de la Conca d'Òdena per motiu del número 1 de casos de Covid que hi havia aleshores, aquests dies continuarem parlant del que va significar aquest Covid i aquesta pandèmia. Ara els volem parlar d'una cosa que es va instaurar molt i aleshores, el teletreball.
La pandèmia va obligar a digitalitzar ràpidament moltes tasques presencials, però la regulació rígida del teletreball a Espanya ha frenat la seva implantació. Aquesta normativa exigeix acords individuals i compensacions per despeses, cosa que genera reticències en moltes empreses.
Que és conseqüència de les darreres reformes laborals que ha fet aquest Ministeri de Treball. Aquest Ministeri de Treball ha fet una reforma normativa que comporta una sèrie d'obligacions per a les empreses i els treballadors que els obliga a una sèrie d'obligacions que no tenen cap tipus de sentit i que els perjudica des del punt de vista de la possibilitat de que cada vegada més empreses i treballadors facin teletreball.
Per la seva banda, els sindicats denuncien que algunes empreses utilitzen la retirada del teletreball com una estratègia per reforçar dimissions i evitar indemnitzacions.
alguns conflictes, no?, que estem detectant, que de vegades algunes empreses anuncien que retiren aquesta modalitat de teletreball, jo crec que té més a veure amb algunes reestructuracions que no volen abordar les empreses i el que fan és canviar el sistema de treball, que afecta molt als treballadors i treballadores que s'han organitzat la seva vida, i sobretot en àrees metropolitanes on el preu de l'habitatge és caríssim i hi ha gent que s'organitza la vida amb aquesta modalitat de teletreball d'una altra manera, i que quan li treus aquesta possibilitat el que estan fent és forçar que la gent abandoni l'empresa en comptes de pagar les indemnitzacions que correspondria per una reestructuració.
Les dades reflecteixen que el teletreball esporàdic ha crescut perquè permet una millor conciliació de la vida personal i laboral. Els espais de coworking han notat un increment d'assistència a l'oficina. A més, molts treballadors valoren la flexibilitat que ofereix el teletreball per equilibrar la vida professional i personal, especialment en grans àrees metropolitanes on el cost de l'habitatge és elevat. Tanmateix, la falta d'infraestructura tecnològica i l'oposició d'algunes empreses dificulten l'expansió d'aquesta modalitat. Segons dades de l'INE, la meitat dels qui podien teletreballar pel tipus de feina no ho fan, sovint per manca de suport empresarial o per condicions inadequades a la llar.
I demà el Teatre Cursal de Manresa tindrà lloc als actes centrals de la Francofonia, que enguany arriba a la seva 26a edició. Avui han començat els actes, en aquest cas amb un treball previ que s'ha fet, que han fet alumnes de diferents instituts de la Catalunya Central, que s'han trobat avui a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa.
La 26a Francofonia ha començat amb diversos estudiants que han realitzat presentacions relacionades amb autors i figures emblemàtiques de la cultura francesa, com Edith Piaf, Jules Verne, Victor Hugo, Romain Gary i Leopold Senghor. Els estudiants de l'Institut Gerbert d'Aurillac han homenatjat Piaf amb una actuació musical que ha inclòs tres de les seves peces més emblemàtiques, coincidint amb el 110è aniversari de naixement de la icònica cantant. També han fet una petita representació sobre Jules Verne per commemorar el 125è aniversari de la seva mort. D'altra banda, els alumnes de l'Institut La Plana de Vic han realitzat una representació dels Miserables, l'obra mestra de Victor Hugo, per celebrar el 150è aniversari de la seva mort. Els estudiants de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa han presentat una adaptació de les faules de Jean de La Fontaine, i els de l'Institut La Satània han creat un documental titulat Vida i curiositats d'Edith Piaf. Els de l'Institut Pius Foniquer, per la seva banda, han realitzat una presentació de poemes de Leopold Senghor. Una jornada que té un objectiu molt clar.
És que els alumnes surtin de l'aula i que puguin practicar aquesta llengua francesa i que estiguem tots units amb la llengua francesa preparant un acte cultural.
Aquest acte forma part de les activitats pedagògiques anuals que es realitzen dins dels actes per celebrar la Francofonia a Manresa. El Departament d'Empresa i Treball ha
decretat... I la Generalitat de Catalunya, que ha decretat serveis mínims per la vaga de Renfe, que tindrà lloc els propers dies.
El Departament d'Empresa i Treball ha decretat uns serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% de Rodalies en hores vall per a les 7 jornades de vaga convocades entre el 17 de març i el 3 d'abril. Els sindicats van denunciar fa uns dies, quan van convocar les aturades, que es van trencar els compromisos assolits en la reunió del 23 de novembre del 2023, que garantien que Renfe i Adif continuarien sent els prestadors dels serveis de Rodalies, que es preservaria la integritat de la plantilla de les dues empreses i que s'establirien grups de treball i negociació per adoptar solucions consensuades als reptes del sector. Ara sostenen que s'ha comunicat la creació d'una empresa mixta aliena al grup Renfe sense comptar amb la possibilitat de participar del comitè d'empresa i s'ha impulsat l'exclusió de la línia R1 de la xarxa d'interès general. Catalunya, per al servei de Rodalies, ha establert un 50% per a les hores vall i d'un 75% en hora punta.
L'actor vegenc Jean Buixaderas ha rebut el guardó de millor actor protagonista de teatre en la gala dels 33 Premis de la Unió d'Actors i Actrius, celebrada aquest dilluns al Teatro Circopris de Madrid. El premi li ha estat concedit pel seu paper d'Elder Price en el musical The Book of Mormon, una producció que va protagonitzar des de l'octubre del 2023 fins al gener del 2025 al Teatro Calderón de Madrid. I aquest divendres el pavelló del Nou Congost de Manresa serà escenari de les finals femenina i masculina de la Copa Colegial de la Catalunya Central. Els organitzadors han decidit convertir aquest esdeveniment en una gran festa que començarà a primera hora de la tarda i abans de les finals. Són 2:45.
Hora 14. Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Sánchez y Feijóo juntos 15 meses después. El presidente del gobierno y el líder de la oposición se han sentado juntos, se han visto, han hablado del aumento del gasto militar y los planes de España para Ucrania durante apenas media hora y ya. Porque a la salida el Partido Popular dice que sale como entró, sin conocer un plan y con un Feijóo cabreado por las formas. El gobierno ha podido constatar en los contactos de esta mañana con los grupos parlamentarios que el respaldo del PP no será tarea fácil y también ha podido corroborar que el resto de sus socios están divididos y recelosos ante un aumento de la inversión en defensa que el gobierno trata de maquillar con un juego contable que consiste básicamente en aunar gastos e inflar la cifra actual para justificar ante los críticos, ante esos socios de la izquierda principalmente, que realmente el aumento no es tan elevado como parece. El Partido Popular